Les notícies de la Cala Ràdio, amb Daniel Rodríguez i Francesc Callau.
Es publiquen tots els plans d'autoprotecció municipals al web de l'Ajuntament. Es poden consultar plans com el d'emergències nuclears, d'inundacions o l'específic de seguretat en actes lúdics. Benvinguts a les notícies de la Cala Ràdio d'aquest dimecres 18 de novembre de l'any 2015. Repassem la resta de titulars de la jornada.
Imputats dos conductors ebrencs per conduir sense tenir el permís i reincidir en altres infraccions viàries. Es tracta d'una dona del Perelló de 78 anys i un home de 31 anys d'Amposta.
El RAC qüestiona l'eficàcia de les rotondes que Foment proposa construir a l'N340. L'entitat insisteix que per reduir la sinistralitat cal desviar tot el trànsit de camions cap a l'AP7.
La Guàrdia Civil començarà a patrullar per l'interior de les centrals nuclears catalanes abans de 2 anys. Els responsables de l'Associació Nuclear Ascó i Vandellòs, gestora de les plantes d'Ascó i Vandellòs 2, preveuen finalitzar d'aquí a 1 any les inversions en seguretat arran del desastre de Fukushima.
L'estudi sobre les fosses comunes centrarà la Jornada d'Arqueologia i Patrimoni de la Guerra Civil a l'Ebre. La jornada compta amb més d'un centenar d'inscrits i la participació de reconeguts professionals internacionals. Aquestes són les notícies d'avui dimecres a la Cala Ràdio. Des de la setmana passada estan disponibles tots els plans d'autoprotecció municipals al web de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. S'han publicat tots els documents que formen aquests plans i l'usuari els pot visualitzar i descarregar. Per accedir-hi cal entrar a ametllamar.cat, anar a Per temes i seleccionar Seguretat Ciutadana. En total, s'han publicat al portal web els 5 plans que té en vigor al municipi. Ho explica el regidor de Governació, Joan Manuel Tello.
Per explicar-ho d'una forma planera, que vindrien a ser, són un conjunt de mesures que s'implanten en determinats àmbits, no? Que poden ser edificis, nuclis habitats, o activitats o centres, no? I bàsicament estan destinats a preveure, prevenir i controlar situacions de risc, no? I donar una resposta adequada en cas d'emergència. Bàsicament serien lo de correfocs, que més o menys com la seva paraula indica, té que veure amb el foc, té que veure amb situacions amb petards també, amb fogueres. Tenim un altre pla que és l'Inuncat, també és evident, en aquest cas de què es tractaria, parlem de temes d'inundacions, de grans aiguats. I després tenim uns altres tres, com serien lo PAMEN, que té que veure amb tota la situació envers de la central nuclear. Un quart, en aquest cas, que seria el PSALAM, que té que veure amb tots els actes que organitza l'Ajuntament, actes públics que organitza l'Ajuntament. I un últim, que seria el Pla BEM, que és un pla general de coordinació que contemplaria tot el que no contemplen la resta.
Des de la regidoria de Governació apunten que més enllà de les reunions amb Protecció Civil per coordinar i revisar els plans, era una informació que s'havia de posar a disposició de tothom. De fet, a banda de la voluntat pròpia, diferents ciutadans havien fet un requeriment perquè els plans fossin públics i accessibles.
Una veïna del Perelló de 78 anys i un veí d'Amposta de 31 anys han estat imputats per conduir sense haver obtingut mai el permís de conduir i acumular reiterades infraccions viàries. La dona va provocar un accident de trànsit al Perelló. No tenia llicència de conducció, ni assegurança, ni ITV passada per al vehicle. L'home va ser interceptat a la comarcal 344 Amposta per circular sense el cinturó de seguretat i manipulant el telèfon mòbil. En ser sotmès a les proves de detecció d'alcoholèmia va donar una taxa positiva de 0,63 mg d'alcohol per litre en l'aire expirat. Tots dos tenien antecedents per fets similars. Si ens centrem en la veïna del Perelló, agents dels Mossos d'Esquadra van ser alertats el passat 13 de novembre d'un accident al carrer Creu del Perelló amb el resultat de danys materials. Els Mossos van comprovar que la conductora del vehicle, una dona de 78 anys, de nacionalitat espanyola i veïna del municipi, no havia disposat mai de permís ni llicència de conducció i que el vehicle tampoc tenia l'assegurança obligatòria ni havia passat el control de l'ITV. La dona conduïa un quadricicle lleuger que presentava nombroses deficiències de seguretat i va ser immobilitzat pels agents. Ara haurà de comparèixer als jutjats de Tortosa quan sigui requerida, ja que havia estat imputada per fets similars el passat dia 1 de novembre.
El RAC ha qüestionat la mesura de construir una desena de rotondes a l'N340 perquè no resol el problema de fons que per a ells té aquesta via, que són els xocs frontals. Segons dades recopilades per l'entitat, a l'N340 el 42% dels xocs que s'hi produeixen són frontals i només el 3% dels accidents tenen lloc en interseccions. D'altra banda, amb les rotondes pot augmentar el nivell de congestió, sobretot en períodes d'alta intensitat de circulació, a l'estiu i en dies festius. Pel RAC, les rotondes obliguen a baixar la velocitat i, per tant, la gravetat dels accidents, però en èpoques on la circulació de vehicles és elevada, desencadenen més congestió en una àrea que avui ja està congestionada a l'estiu. A més, pel club, les rotondes poden, paradoxalment, augmentar el risc d'accident frontal en altres llocs, en propiciar una menor velocitat mitjana de circulació i, per tant, més intens d'avançament en altres trams. El RAC recorda que per l'N340 hi circulen fins a 25.000 vehicles diaris i un 30% d'aquests són vehicles pesants que eviten el peatge de l'AP7. És per aquest motiu que el RAC insisteix en defensar que la mesura més efectiva, immediata i barata per reduir la sinistralitat de l'N340 és la de desviar el trànsit de vehicles pesats per l'AP7 i que es faci de manera immediata. L'entitat recorda que aquesta solució reduiria dràsticament els accidents mortals, tal i com ha succeït al tram de l'N2 a Girona.
La Guàrdia Civil patrullarà pel recinte interior de les centrals nuclears catalanes abans de 2 anys, segons va anunciar ahir José Antonio Gago, director de l'Associació Nuclear Ascó Vandellòs II. En aquests moments, un grup de treball coordinat entre el govern espanyol, el Consejo de Seguridad Nuclear, així com els titulars i operadors de les centrals nuclears, treballen un pla pilot que es desplegarà a la planta de Trillo, a Guadalajara, per traslladar-lo al 2017 a la resta d'instal·lacions. La presència d'agents de l'Institut Armat pretén, segons Gago, poder donar resposta de forma combinada amb els cossos de seguretat privada de les mateixes centrals a possibles amenaces de seguretat fruit de l'actual context internacional. Tot i que la Guàrdia Civil mantenia presència a l'interior de les centrals catalanes durant els seus primers anys de funcionament, durant les últimes dècades la vigilància ha anat exclusivament a càrrecs d'agents de seguretat privada. Arran dels atemptats dels últims 2 mesos, especialment dels de fa uns mesos a França i Tunísia, dins d'un context de violència internacional, el govern espanyol ha decidit la presència dels agents de l'Institut Armat resultant necessària en els complexos atòmics d'arreu de l'Estat. L'experiència ha de permetre també definir la quantitat final d'efectius que es destinaran a aquesta tasca. De moment, el govern espanyol ja ha avançat que el cost d'aquest desplegament l'assumiran els propietaris de les centrals nuclears amb una taxa que ronda els 61.000 euros per cada agent que es desplegui a l'interior del recinte nuclear. Segons Gago, la seva presència de forma combinada amb els agents de seguretat privada actuals millorarà aquesta seguretat. D'altra banda, els responsables d'ANAF van explicar que preveuen finalitzar a finals del 2016 la implementació de les modificacions de seguretat en el funcionament de les centrals arran del desastre de Fukushima 2011. D'una banda, es troben encara pendents de finalització les construccions de 2 centres alternatius de gestió d'emergències, un a cadascuna de les plantes atòmiques de Vandellòs i Ascó. En cas d'accident, aquesta instal·lació està preparada contra terratrèmols i blindada contra la contaminació radioactiva amb una autonomia energètica de 72 hores que permetria gestionar des del mateix complex un possible accident. La previsió és que les obres dels 2 CAGE, tal com s'anomenen aquestes instal·lacions, finalitzi el desembre de 2016. En el seu conjunt, les mesures implementades arran de la catàstrofe de Fukushima, incloses les de curt i mig termini, han representat una inversió superior als 100 milions d'euros.
El proper dissabte 21 de novembre se celebrarà la segona edició de la Jornada d'Arqueologia i Patrimoni de la Guerra Civil al Front de l'Ebre. Serà a la sala petita de l'Auditori Felip Pedrell a Tortosa. L'eix d'aquest certamen bianual serà l'estudi de les fosses comunes de la mà de destacats professionals en l'àmbit nacional i internacional, amb l'objectiu de fer-hi una aproximació científica des de l'arqueologia i l'antropologia forense. Més de 100 participants ja s'han inscrit a la jornada, organitzada pels Serveis Territorials de Cultura a l'Ebre i el Consorci Memorial dels Espais de la Batalla de l'Ebre i amb la col·laboració de l'Ajuntament de Tortosa. La primera trobada es va dedicar a la recuperació i conservació del patrimoni de la Guerra Civil al front de l'Ebre. L'èxit de la primera jornada, que es va celebrar el mes de novembre del 2013, ha donat continuïtat amb un període bianual a la trobada. En aquesta edició es farà que a Tortosa, el dissabte 21 de novembre, les fosses comunes siguin l'eix principal. Les Terres de l'Ebre, on es va lliurar la Batalla de l'Ebre, entre l'abril i el desembre del 1938, és un dels espais del país on hi ha més fosses.
Optimus Ferreteria Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat, us ofereix el temps.
Darrer minut de l'informatiu d'avui dimecres, minut per la previsió meteorològica amb en Xavier Soler.
Hola, molt bon dia. Avui, pel conjunt de les Terres de l'Ebre, la situació meteorològica, de moment, doncs, no presenta gaires variacions. Hem de parlar, això sí, doncs, de bancs de boira cap a punts de la Ribera d'Ebre, cap a la Terra Alta, que a poc al llarg del matí s'aniran desfent, però els hi costarà, de la veritat, una miqueta. I ben bé, fins a migdia no s'hauran esvaït completament aquests bancs de boira. A la resta de la demarcació, en principi, l'ambient doncs, és força assolellat, només enterbolit per algunes bandes de núvols alts i mitjans, però sense cap més conseqüència. Són producte d'un sistema frontal que ens està creuant hores d'ara, però que en cap cas comportarà cap tipus de precipitació. I parlant de temperatures, ara mateix doncs, els valors són entre 6 i 10 graus aproximadament, però les màximes seran, la veritat, molt agradables, sobretot allà on doncs, no hi hagi cap tipus de banc de boira. Estem parlant de valors màxims al voltant dels 18-19, fins i tot 20 graus a l'extrem sud del Montsià. De moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Optimus Ferreteria Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat, ara completament renovada, amb una àmplia oferta d'articles de ferreteria, bricolatge, electricitat, lampisteria, pintura i jardí. I la millor col·lecció d'articles de primera qualitat en parament de cuina i de la llar. Vine a conèixer la nova exposició al carrer Llibertat 57 de l'Ametlla de Mar. Optimus Ferreteria Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat, us ha ofert el temps.
Fins aquí el repàs a l'actualitat en aquest dimecres 18 de novembre de l'any 2015. Us hem acompanyat Francesc Callau i Daniel Rodríguez. Continua ara la informació esportiva amb l'esport al nostre poble. Les notícies de la Cala Ràdio tornen demà en directe a les 12 del migdia. Un dia més, gràcies per la seua confiança.